Escoltes A mig matí.
I a mig matí ens atem de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia.
Bon dia.
Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Com va el fred?
Bé, es porta bé, sí.
Sí, l'aguantem.
Sí.
Doncs, com sempre fem en aquest espai, l'Antonio ens parla d'estrenes, ens parla de pel·lis, ens parla de festivals, ens parla de premis, i ara, doncs, en aquest cas, que ja coneixem quines han estat, no?, les obres seleccionades, nominades als Gaudí.
Sí, efectivament, fa uns dies vam parlar de les pel·lícules que aspiraven a ser nominades. Ara ja tenim el llistat de les que han sortit. És un acte que es va celebrar aquest dimarts passat, la lectura de pel·lícules nominades, i va tenir lloc a una de les sales de la Casa Milà, que de fet és la casa que d'alguna forma inspira la xemeneia. La xemeneia és de la Casa Gaudí.
Gaudí, no?
Inspira una mica el trofeu, i que és el Gaudí, que s'ha institucionalitzat com a premi. Doncs bé, amb aquesta lectura, que com dic va ser aquest dimarts passat, a la que vaig assistir presencialment, comença oficialment la cursa pels Premis Gaudí 2022, que aquest any, evidentment, continuen marcats per la pandèmia, com molts altres actes. Per exemple, la Covid-19 no va permetre que la nova directora, la Judit Colell, ja estigués present, perquè, segons van explicar, tenia el virus, uh-huh. I tampoc ho va fer l'actriu Anna Alarcón, que era la que havia de fer la lectura juntament amb el Cesc Orella en el lloc de l'Anna Alarcón, també amb Covid. Va fer de la cerimònia juntament amb el Cesc Orella la Maria Molins, l'actriu Maria Molins, que a més és també membre de la Junta. Uh-huh. I la introducció, en lloc de la Judit Colell, la introducció una mica, la presentació de tot, la va fer la Carla Simón, la directora Carla Simón, perquè també és membre de la Junta de l'Acadèmia.
Clar.
Doncs sí, aquest 2022 és un any de canvis en aquests premis, a part de la nova Junta de l'Acadèmia, presidida per la Judit Colell, que és la que ha agafat el relleu a la Isona Passola. S'estrena nova seu i el lliurament de premis es farà a la Sala Oval del Manac, i es deixa enrere l'Auditori del Fòrum, que és el lloc on s'havien celebrat darrerament. La lectura dels nominats va ser un acte breu, vull dir, senzill, en el que bàsicament hi acudeixen els productors i una mica els responsables de les pel·lícules, i va ser un acte auster, però es va poder celebrar, perquè l'any passat recordo que no, com a causa de la Covid, no es va poder fer presencialment el mínim que s'ha fet enguany.
Antonio, hi va haver sorpreses o no? Per tu, eh?
No.
No,
és que tampoc hi havia massa per nominar, vull dir, no? Uh-huh. Eren faves contades, i una mica ja vaig insinuar i vaig intuir i vaig avançar una mica el que jo creia que quedaria nominat, i sí. Així ha estat, excepte alguna excepció o alguna cosa que no preveia. Sí, bàsicament, no hi ha hagut sorpreses. Uh-huh. Doncs sí, Les Leyes de la Frontera, El ventre del mar, Libertat, Mediterráneo i Sis dies corrents són les pel·lícules més nominades en aquesta 14a edició dels Premis de l'Acadèmia del Cinema Català. En total hi ha 28 produccions catalanes. La que té més nominacions, la que aspira a obtenir més premis, és la pel·lícula que encapçala el rànquing, que és Les Leyes de la Frontera, del director Daniel Monzón, que és un film del que ja n'he parlat aquí, que està basat en la novel·la homònima de Javier Cercas i que està ambientat en la Girona de finals dels anys 80, principis dels 80. Uh-huh. És la història d'un noi que queda fascinat per un grup de delinqüents i que, bueno, opta a millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció, també millor actriu, actors protagonistes, etc. En total, com dic, té 13 candidatures, que és el màxim, el que està per sobre en el rànquing. A continuació, per sota, amb 12 candidatures, El ventre del mar, d'Agustí Villaronga, que és la pel·lícula en català amb més nominacions, opta millor pel·lícula, millor direcció, millor guió i també millor actor protagonista, el Roger Casamajor. És una història d'època d'un grup de nàufrags que dialoga amb altres naufragis més actuals, els d'aquells que moren al mar intentant arribar a Europa. També recordo que n'hem parlat aquí.
Sí.
El primer llargmetratge de Clara Roquet, és el seu primer llargmetratge, Libertat, compta amb 11 nominacions. De fet, la Clara Roquet ja la coneixíem per curtmetratges que havia tingut aquí al FICAT. El Dol, penso que era un d'ells, Les Nenes. I la vam tenir també l'any que vam dedicar l'edició als sionistes, va ser la que ens va ajudar en la inspiració. Ella surt també amb l'espot i és la cara del cartell, és la de la Clara Roquet, amb la que vam tenir, bueno, això, vincles per la feina i per aquella edició dels sionistes. Doncs bé, de fet s'ha fet un salt importantíssim, és una pel·lícula que s'ha estrenat en molts festivals i que en les sales no ha anat pas massa malament i que, a més d'optar als premis Gaudí, opta també als premis Goya. Té, en aquest cas, a l'Acadèmia 11 nominacions, entre les quals millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció, millor guió, actriu protagonista i actrius secundàries. La Nora Navas i la Vicky Peña, com a actrius secundàries, estan nominades, i la Maria, no recordo el cognom, és l'actriu protagonista, és la que opta el premi com a millor protagonista. És la història d'un adolescent que pren consciència del seu privilegi de classe quan comença una relació d'amistat amb la filla de la cuidadora de la seva àvia. Després ve Mediterráneo, la pel·lícula del Marcel Barrena, sobre els orígens de l'ONG Open Arms, que ha aconseguit 10 candidatures, entre les quals la de millor pel·lícula en llengua no catalana. Amb 9 nominacions, Neus Ballús, per la seva última pel·lícula, 6 dies corrents, que ha rodat amb 3 lampistes de l'Extraradi de Barcelona a la vida real i a la ficció. Opta a millor pel·lícula, millor direcció, guió, i els seus 2 actors no professionals opten a millor actor i millor actor secundari. Amb 5 nominacions, la pel·lícula 3, del català Juanjo Jiménez, que està protagonitzada per Marta Nieto, que opta a millor actriu. Amb 3 nominacions, Chavales, l'òpera prima de Carol Rodríguez Colás, aquesta no és en llengua catalana. Amb 2 nominacions, El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, que opta a millor direcció artística i millor vestuari. I amb 1 nominació, Tros i Visitant opten a millor pel·lícula, i Bajo Cero, de Lluís Quílez, opta al Gaudí a millors efectes especials.
Molt bé.
Doncs, en un any amb pèssimes notícies sobre el nombre de pel·lícules rodades en català, perquè és un any fatal, només n'hi ha hagut 6 que obtessin aquests guardons, El ventre del mar i 6 dies corrents són les que concentren el gran nombre de nominacions i opcions a estatueta. Entre una d'aquestes dues estarà la guanyadora, segur. Jo, com vaig vaticinar en el seu moment, sí, crec que serà 6 dies corrents, perquè El ventre del mar és una opció, és un projecte més d'autor, en blanc i negre, més dur, i que en sales ha tingut molt poc recorregut. En canvi, 6 dies corrents, encara ara es pot trobar a sales després de un mes i mig en què es va estrenar. A la categoria de millor pel·lícula hi competiran al costat de les dues altres produccions en llengua catalana, Visitant, una pel·lícula de terror amb què debuta el director valencià Alberto Evangelio, i Tros, un altre debut en la direcció de Pau Calpe, que adapta la novel·la homònima de Rafael Vallbona, però una i l'altra, de fet, estan a molta distància respecte de les altres dues. Una cosa a tenir en compte, i això, de fet, ha estat una notícia que han destacat moltíssim als mitjans, és que per segon any consecutiu els Gaudí tenen unes nominacions amb més presència de dones finalistes, 54% envers els 46 d'homes. Vull dir que, en aquest sentit, és un percentatge que encara supera una mica el de l'any passat. I aquest any la categoria de millor protagonista femenina se la disputaran 4 intèrprets que aspiren al Gaudí per primera vegada. Hi ha dues, ja les he comentat. La Maria Morera, que és la protagonista de Libertat, la Marta Nieto, de 3, la Begoña Vargas, per Les Elles de la Frontera, i Vicky Luengo, per Chavales. 4 propostes opten a millor pel·lícula documental, històries personals extremes com Balandrau, Infern glaçat, de Guillem Cascante, que jo crec que és aquesta la que guanyarà. El retorn, La vida després d'Isis, que també té moltes opcions, de la reusenca Alba Satorra. El niño de fuego, de Ignacio Aconcia, i Un blues per a Terán, del Javier Tolentino. Aquestes dues últimes no són en català, les altres dues sí. I 4 curts opten a endur-se el Gaudí al millor curtmetratge: Facunda, de Marta Romero; Farruques, de Jan de la Rosa; Animal salvatge, de Maria Besora; i L'estrany, d'Oriol Guanyavents. Aquestes darreres, aquestes dues últimes, en català. És difícil fer el pronòstic. Per mi, crec que hauria de guanyar L'estrany, d'Oriol Guanyavents, perquè és una història intimista sobre un cas d'assetjament i violació d'un nen en unes colònies, i que està basat en una història personal del director, que ell ho ha explicat i li ha servit la pel·lícula per sortir de l'armari i poder explicar-ho. Però penso que té moltes opcions i guanyarà Facunda, perquè explica la història de 4 dones magrebís, no quatre dones, quatre noies joves que passen de l'edat adolescent a l'edat adulta i bueno, els conflictes que tenen interns, i està molt ben feta i penso que serà fecunda la que guanyi. En quant a la categoria la millor pel·lícula d'animació, només n'hi ha una, que és Mironins, de la que també n'he parlat, i segurament no, amb tota evidència,
té tots els números,
és la que guanyarà. El Gaudí d'Honor d'aquesta edició el recollirà el director de fotografia Tomàs Pladevall, que és un senyor que se'l mereix moltíssim, és un senyor gran, i és el primer cop en 14 anys que es concedeix un premi a un personatge, diríem, una persona de la indústria, perquè fins ara els Gaudí, els premis que havien donat honorífics o els Gaudís d'Honor eren sempre figures de l'àmbit de la direcció o de la interpretació. I, finalment, dic que l'Acadèmia ha tornat a encarregar a la productora El Terrat la producció d'aquesta gala dels 14 Premis Gaudí. Ja es va encarregar l'any passat de fer-la i la dirigirà de nou l'actor Enric Campray, actor i director, juntament amb la direcció creativa del Terrat, que també ha codirigit algunes gales dels Premis Goya. La Sala Oval del Manà, que es convertirà en un escenari de cine, s'ocuparà tot l'espai, les graderies, l'escenari central, i hi haurà tres taules de 360 graus per fer la cerimònia. Vull dir que els nominats estaran col·locats en taules al voltant, baix a la platea, i els que no estiguin nominats estarem als laterals, amb, diríem, butaques més formals. I fins aquí tot el que tinc preparat, però podeu preguntar-me el que vulgueu, perquè doncs, bueno, aquest dia que vaig estar en aquesta cerimònia vam parlar amb gent, vam estar intercanviant opinions i vam parlar del tema, bueno, el tema recurrent, que és la poca producció que hi ha de cinema català i cinema en català sobretot.
Sí, sobretot en català, perquè del que comentaves, no?, de totes aquestes pel·lis, ben poques són en català, en llengua catalana, entenem.
Ben poques. Mediterrània i Libertat, que eren pel·lícules que podien ser perfectament en català. Vaig estar parlant amb el Tono Folk, que era productor, que, bueno, que no havia estat possible. Ell volia rodar-les en català, però que no va estar possible perquè no va trobar productores que arrisquessin, i finalment va haver de buscar productores que evidentment li van demanar o li van exigir, entre cometes, que no la rodés en català. I això, Mediterrània és una pel·lícula catalana 100%, i Libertat també, Mediterrània sobretot, i altres perquè n'hi ha d'altres. Però bé, és un tema que tenim aquí, convivim en un país que no té estat i que per tant no pot decidir sobre les llengües. Tenim dues llengües amb les que convivim, però és evident que una es menja l'altra per qüestions econòmiques i qüestions polítiques i d'ideologia.
Doncs, sense sorpreses en aquests Gaudí, ara esperar, doncs, ja coneixerem, no? Ja ens faràs un bon repàs de...
Farem un repàs dels guanyadors i guanyadores.
Un dubte, quin és el criteri que s'elegeix per elegir aquestes pel·lícules i no... O sigui, han de tenir alguna direcció, que sigui algun director català o director o directora o...
D'entrada, les pel·lícules, quan es presenten, perquè ja es presenten, diríem que obren una convocatòria, les pel·lícules es presenten. Hi ha una puntuació, penso que són de l'1 al 6, diferents aspectes. Ha d'haver o la producció, la productora ha de ser catalana, la interpretació ha d'haver un tant percentatge d'actors, actrius que siguin catalans. Mm. Estem parlant per agafar-les, tant si són catalanes com no. Mm-hmm. I un cop feta aquesta selecció, diríem, hi ha un dins de la Junta, anomenen un equip, que el que fan és buscar totes aquestes per percentatge les que reuneixen les condicions tècniques, artístiques, de creació i que agraden més en aquest grup. Un cop s'han decidit aquestes produccions, les pengen en una plataforma i els acadèmics, entre ells jo, votem de totes aquestes, i en aquesta votació surt aquestes nominacions que han sortit ara. I aquestes pel·lícules nominades que han sortit ara, de nou se'ns torna a penjar la plataforma perquè tornem a votar quines són les pel·lícules guanyadores. Vull dir que la decisió final la prenem els acadèmics, però diríem que per arribar aquí hi ha uns criteris que ha fixat l'acadèmia juntament amb ISEC, Cultura, l'acadèmia i diferents organismes que patrocinen també l'acadèmia.
Per tant, podria arribar a una pel·lícula, un curt el que sigui, de parla anglesa, per exemple, o europea?
No.
O qualsevol altra? No,
hi ha un apartat de millor pel·lícula europea.
Val.
Sí, hi ha un apartat específic de millor pel·lícula europea, que han estat 4, Anet, Titan, Quo Vadis, Aida, i l'altre no la recordo. Sí, hi ha un apartat de millor pel·lícula europea, mm-hmm. Però no, en principi... les llengües, diríem, serien català i castellà les que poden optar als Premis Gaudí.
Molt bé.
Doncs som-hi amb les estrenes d'aquesta setmana, perquè em sembla que algun Antonio l'has vist. Comencem parlant de Prisioneros de Ghostland. És acció, suspens i també terror. I un criminal és obligat a complir una tasca, doncs, contra la seva voluntat. Ha de trencar una maledicció d'un sinistre lloc per rescatar una nena que ha estat segrestada i ha desaparegut de forma misteriosa.
També s'estrena aquest cap de setmana Todo ha ido bien, es diu, és una comèdia dramàtica dirigida per François Ozon i parla d'Emmanuel, doncs, una novel·lista amb una vida privada i professional plena que es precipita a l'hospital a l'enterar-se de que el seu pare, André, acaba de tenir un accident cerebrovascular. Quan es despista, debilitat i dependent, aquest home, curiós per naturalesa i amant apassionat de la vida, li demana a la seva filla que l'ajudi.
Doncs una pel·li de terror, que em sembla que aquesta sí que l'ha vist l'Antonio.
No.
L'Abuela, no l'has vist?
Ah, l'Abuela sí.
Ara
sí,
parlo
sí.
De l'Abuela.
Perdó, perdó.
Dirigida per Paco Plaza. Tot succeeix al voltant de la Susana, que ha de deixar la seva vida a París, treballant com a model per tornar a Madrid per cuidar de la seva àvia Pilar, que ha patit doncs, un accident vascular,
no? Sí.
Cerebral. I el que doncs, en principi anaven a ser uns dies amb l'àvia, fins trobar algú que pogués cuidar-la, doncs resulta que serà un malson aquesta estada amb l'àvia, no, Antoni?
Sí, la premissa és aquesta que planteges, no es pot desvetllar res més, però la vaig veure al Festival de Sant Sebastià, no em va agradar.
No et va agradar?
No.
Què falla?
Falla la història.
La història.
És molt, molt recombolesca, molt agafada amb pèls, vull dir, hi ha els ensurts necessaris, però la història, el guió, no està ben trabat per mi. I Paco Plaza jo esperava més d'ell, perquè és el codirector de REC, d'algunes de les sagues REC, i esperava més d'ell. A mi no em va agradar. No dic que sigui dolenta, però a mi no em va agradar. A més, és que l'actriu protagonista està molt millor al Buen Patrón, és la mateixa. I tampoc no em fa el pes. Jo no ho sé, no em va agradar. Deixa'm dir-te que abans...
El Modern Amor?
Sí, el Modern Amor. És la porta absoluta i per mi no està a l'alçada del que li planteja, el que li demana la pel·lícula. Molt millor, evidentment, l'àvia. L'àvia és la interpretació, és el físic.
Xa Wang, no? És l'àvia?
Té un físic. És una model, no sé si de quin país sud-americà, i de fet ella fa por, la interpretació i el seu cos, és que té un físic que es veu a més nu, és terrible, fa llullo. Però la pel·lícula a mi no em va fer el pes. Deixa'm dir-te que abans, quan has nomenat Els Prisioneros de Ghostland, d'entrada t'he dit que no l'havia vist. És mentida, sí que l'havia vist. El que passa és que pel títol no em sonava. És del Nicolas Cage.
Sí.
La vaig veure a Sitges. I aquesta sí, aquesta és una pel·lícula. Sortia de mare en Nicolas Cage últimament. Està produint i protagonitzant pel·lícules així una mica en plan heavy. I aquesta és una de les que, a més, fa un pas més enllà perquè té una vis còmica. Està tan passada de rosca que rius, perquè és terror, però, bueno, te l'agafes d'aquella manera. I aquesta sí que és una pel·lícula, si més no, divertida. I no... L'Abuela no... No. Per mi.
Jo he vist el tràiler i no tinc ganes de veure la pel·lícula. Però a mi passen
tot. Però clar, això t'anava a dir, tu, amb el gènere de terror...
No sóc gaire amiga. No,
aquesta no és de les més... En canvi, la del Nicolas Cage, només per veure amb ell la cara que fa de boig, val la pena.
Però tampoc té massa cares, el Nicolas Cage, no?
En té moltes.
Sí?
Sí.
Jo no sé, com que no m'agrada massa,
no
vull dir que no li veig la gràcia.
Val,
no sé.
Doncs trobo que és un actor molt, molt versàtil, Pot fer qualsevol paper pel mi. A mi m'agrada molt.
Jo li veig la cara, no sé.
D'acord.
No ho diré.
Això va a gustos, no?
Sí, home, clar.
També s'estrena aquest cap de setmana, Sònia, en un muelle de Normandia, un drama d'Emmanuel Carrer. La crisi mundial esclata l'any 2007. Florence Aubenas, una reputada i inquieta reportera, decideix investigar la realitat dels més afectats per aquest aconteixement, els aturats i treballadors precaris. Per això decideix ficar-se en la pell de les persones d'aquest sector. Florence es muda a la ciutat del tamany d'una ciutat mitjana, crea una nova identitat i tracta d'aconseguir un treball.
Molt bé, també un altre drama, Francisca. En aquest cas explica la història de l'escriptor Camilo Castelo Branco per Fanny Owen, una noia d'origen anglès que per la seva part s'enamora d'un company, amic i rival de l'escriptor José Augusto. A Francisca, el desig uneix més bé els dos homes i la passió lliga un d'aquests homes a una dona. Tot separa els dos homes i per això mateix es fascinen l'un de l'altre.
Mm-hmm. També s'estrena El Pacto, és una biografia i drama dirigida per Billy August, que parla doncs, de Karen Blixen, de 63 anys, que està al top de l'èxit de la seva carrera com a escriptora i sembla ser la pròxima en guanyar el Premi Nobel de Literatura. Després de deixar enrere i renunciar a la famosa granja a Àfrica per tornar a la seva Dinamarca natal i havent perdut l'amor de la seva vida, ara s'ha reinventat i així mateixa com una sensació literària.
Anem amb un altre drama, en aquest cas Belfast, dirigida per Kenneth Branagh, qui també doncs, ha fet el guió, que explica la història d'un nen que va viure durant la seva infantesa les manifestacions socioculturals de finals dels anys 60 als Estats Units. A més de la visió del jove, la càmera se centra en un matrimoni jove de classe treballadora que queda atrapat en el caos i, per altra banda, en una parella de vells que són molt joves.
Una altra que t'agradarà.
Aquesta sí que l'has vist, Antonio?
No l'he
tampoc
vist.
Belfast,
aquesta
no?
És una de les que tinc moltes ganes de veure, perquè a més optarà segur als Premis Oscars i perquè a més és una història autobiogràfica del director i a més he vist el tràiler en blanc i negre i té molt bona pinta. No l'he vist, no?
Sí, té bona pinta.
Sí.
L'apuntem. Aquesta, la que t'agradarà és aquesta següent, Sònia, que és de terror.
Sí.
Mira por mi, està dirigida per Randall Okita i parla doncs, de Sophie, una jove cega que treballa en una mansió apartada, es veu enfrontada a un dels atracadors que busquen una caixa forta amagada. El seu únic mitjà de defensa és una nova aplicació de telèfon mòbil que la connecta amb un voluntari de qualsevol punt del país que l'ajudarà a sobreviure veient per ella. La jove invident està connectada amb Kelly, una veterana de l'exèrcit que passa els seus dies jugant a la consola. Sophie es veu obligada a aprendre que si ha de sobreviure aquesta nit, necessitarà tota l'ajuda que pugui aconseguir.
Sí, em crida molt l'atenció a mi aquesta pel·li. L'aniré a veure, sí.
No sé, la veritat.
I vinga, una pel·li per tota la família, d'animació, Mamà és pura lluvia, es diu. Explica la història de la Jana, una nena de 8 anys forta i espavilada que té moltes ganes de que arribi Nadal. Però aquest any l'haurà de passar amb la seva àvia, ja que la seva mare necessita un descans. Per la seva banda, la petita Violeta mai s'hagués imaginat vivint al Palau de Versalles, i menys amb el seu tiet Regis. Amb dues protagonistes es trobaran en situacions que no havien pensat mai, però aprendran a viure-les amb optimisme i alegria. Mira, aquesta sona molt bé.
L'animació, que Antonio, l'animació, si la resta de gèneres ja costa en català, l'animació encara més, no?
Encara més.
Pràcticament no hi ha res, no?
No res, vull dir, imagina't. Enguany els Goyas es salven, encara hi ha quatre produccions, però no sé si hi ha gaires més que s'haguessin presentat, però és que els Gaudí, una pel·lícula és la que s'ha presentat, una és la que hi ha, afortunadament és una molt bona pel·lícula d'animació, perquè a més està parlant de Miró, del geni, del pintor, i d'una forma molt atractiva, és una pel·lícula molt familiar, que a més estàs aprenent qui va ser el pintor, com es va inspirar, les taques dels seus quadres, i és molt, molt, molt atractiva la pel·lícula i molt recomanable per tota la família.
Per tant, aquesta setmana, Antonio, veuràs Belfast, tens previst de veure-la?
Sí, és la que vull veure.
Ja ens explicaràs, doncs, a veure què tal.
Sí, ho farem.
Mm? I tu, el Raül?
Doncs, home, ja...
Abuela, tu has de veure Abuela.
M'ha portat aquesta, però la de Nicolas Cage potser també em crida l'atenció, eh? Prisioneres de Gotland, a més. Crec que jo aniria a veure aquesta.
Una recomanació que voldria fer també.
Sí?
Aquesta nit, a TV3, va ser una pel·li molt interessant, que es diu 1917, del Sam Mendes, i que és molt atractiva, la pel·lícula, molt. Es va rodar amb un sol pla seqüència, tècnicament. El director de fotografia va imposar que es fessin preses molt llargues, i de fet tens la sensació, hi ha un moment o dos que sí que te n'adones quan estàs pendent, que hi ha un tall, però molt, molt ben dissimulat, perquè entren els protagonistes en un túnel i surten del túnel i es fa fosc a l'entrada del túnel i veus que hi ha un tall i hi ha un altre que no recordo quin és. Però tota la pel·lícula és com si des del principi fins al final estessin rodant una acció teatral, perquè passa tot, la càmera va seguint els protagonistes, es col·loca darrere, es col·loca davant i va seguint tota la persecució. Són dos nois, dos soldats britànics, és la Primera Guerra Mundial, 1917, dos soldats britànics que tenen la missió d'anar a portar un missatge importantíssim a l'enemic. Han travessat tot el territori enemic, els alemanys, i anar a portar un missatge al un alt comandament, que això, d'alguna forma, dirimirà la guerra. És una trampa i, evidentment, els enganyen i és com intenten sortir-se'n, que ja veurem si la veieu, si se'n surten o no de l'acció, però la pel·lícula és trepidant, està molt ben feta i feia una interpretació dels dos actors, dels dos soldats joves, increïbles. La recomano molt, si no teniu cap més plana, aquesta nit a TV3, 1917, de Sam Mendes.
Aquesta l'he vist, ja.
Doncs molt bé, el tindrem en compte.
Què et va semblar?
Molt bé, m'agrada molt, sí.
El cine està és genial,
bé.
Sí.
Sí, és diferent, clar. Potser si no saps la seqüència i no estàs molt ficat en el món del cinema o no veus una pel·lícula per veure, potser no t'hi acabes de fixar, no?
Sí, evidentment no t'hi fixes perquè no és aquesta la...
Però quan t'ho diuen, jo crec que és important saber-ho perquè després t'ho fixes i agafa més importància,
clar,
no?
Té molt valor, vull imaginar, sí. Un rodatge en el que ha d'estar tot previst és com si fos una acció teatral en què tot ha d'estar a punt perquè quan passi la càmera allò ha d'estar en acció, no?
Sí.
De fet, és un fals pla seqüència perquè hi ha talls, no? Però estan tan ben fets que no te n'adones. I, per tant, xapó. I la història és molt interessant, eh?
Sí.
Molt bé, doncs ho deixem aquí aquesta setmana.
Ho deixem aquí.
Ens trobem el proper divendres.
Molt bé.
Que vagi bé, gràcies.
Vinga, bon dia. A tu, adéu.